Sintonízanos, estamos en el 107.5 de la frecuencia modulada. Cat de Peras Radio, la radio de todos.
107.5, frecuencia modulada. Cap de Pera Ràdio. La de tots.
Cap de Pera Ràdio. S'única. S'única d'aquí. 107.5, la freqüència modulada. Cap de Pera Ràdio.
Ràdio Cap de Pera, cap de sa mare.
Ràdio Cap de Pera. Més que una ràdio.
Cap de Pera Ràdio. 107.5 de sa freqüència modulada. Cap de Pera.
Dies de ràdio, aventures i desventures d'una ràdio local. Avui presentam Nimfomania. Benvinguts i benvingudes en aquest primer podcast de Dies de Ràdio. Un programa que intentarà d'alguna manera repassar la història d'aquests quasi 40 anys. Sí, sí, heu escoltat bé. Quasi 40 anys de ràdio municipal. Una història que ha tingut diferents escenaris, diferents moments, diferents protagonistes, però una història que en tota seguretat parla de nosaltres com a poble, molt més del que pensam. I per què? Potser vos estareu demanant d'entre tots els programes d'aquesta pila d'anys que fa que existeix a la ràdio Cap de Pera, he escollit precisament Nimfomania per començar a explicar aquestes històries de ràdio. Bé, des d'un punt de vista objectiu, supos que podria dir que per ser el programa que va traspassar les nostres fronteres i que va provocar un autèntic terratrèmol mediàtic dins i fora del nostre municipi i que per un parell de dies el programa Nimfomania i per extensió Cap de Pera Ràdio van ser el centre mediàtic d'interès dels principals diaris de l'illa i algun de la península. O també perquè va ser el programa que va qüestionar les normes i que va tensar la corda de la llibertat d'expressió fins a límits insospitats fins a aquell moment. O que va dividir els membres del col·lectiu dels Amics de la Ràdio i la Televisió en dos bandos. Però, la veritat, més senzill, perquè jo era allà. Per cert, crec que encara no havia dit. El meu nom és Biel Barona i de tots aquests anys de ràdio municipal puc dir que he participat d'una manera o altra en quasi totes les etapes. De fet, alguna vegada inclús m'he guanyat la vida amb això de la ràdio. Però bé, molt modestament, eh? I una vegada fetes les presentacions, si vos pareix, tornem al programa que avui ens ocupa. Nimfomania. Febrer de l'any 1994. Sona per primera vegada a les ones de Cap de Pera Ràdio, a les 107.5 de la freqüència modulada, i m'atreviria a dir més. Crec que per primera vegada al món, el primer, i no sé si únic, programa pornogràfic en català de la història de la ràdio. Ah, abans de posar-lo, haureu de prestar molta, molta, molta atenció en aquest àudio, si voleu entendre res, eh? Penseu que el que escoltareu està gravat en una cinta de casset que té quasi 30 anys i que vos puc assegurar que no ha estat conservada precisament en les millors condicions durant tot aquest temps. Pels que no sapigueu que és una cinta de casset, el millor que podeu fer és cercar-la a la Wikipedia, perquè no crec que pogués ser imparcial en la definició del concepte. Bé, ara sí, com deia abans, així començava, dins les matinals de Cap de Pera Ràdio, a les 11:30 del dematí aproximadament, Nimfomania.
Nimfomania. Nimfomania.
Nimfomania.
Si heu estat molt atents, haureu pogut notar la subtil diferència entre la coneguda cançó de George Aznavour i James Birkin, Je t'aime mais non plus, i la versió d'Antoni Gisquefré, del que crec que encara no havia dit n'era director, guionista i presentador. I d'avui, la versió de Gisquefré introduïa aquesta subtilesa amb la lletra de la cançó. I si vos heu fixat molt, 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 haureu pogut escoltar el mateix Gisquefré acompanyat d'una altra veu femenina repetint el nom del programa, intercalant-se entre els gemecs de plaer de na James Birkin. El que farem a continuació, si vos pareix, és escoltar dos fragments d'una durada de 5 minuts aproximadament cada un d'ells, que d'alguna manera il·lustren com s'estructuraven els programes de Nymphomania. O si més no, el programa que escoltarem avui. En un primer moment, l'alter ego radiofònic d'Antoni Gisquefré seduïa una jove a la qual poc després començava a masturbar, alhora que reflexionava en veu alta de la seva particular manera d'entendre el món. Dins aquestes reflexions, a la majoria dels casos, es barrejaven en diferents dosis la religió i el sexe, la visió divina i pagana de la sexualitat més explícita. Escoltam el primer tall d'aquest programa.
Gaudeix així, a poc, que jo et faré un sermó. Vull que m'escoltis les meves flatulències aquí mentre tu gaudeixis. Per triomfals que siguin els pastors i capellans, no són gens de fiar. Per què? Perquè enmig de la gentada, que sembla tan alegre jugant a mà petita, sempre, sempre hi ha algú que es masturba. Qui sap? Qui sap? Amb qualsevol fotesa, sempre hi ha algú que d'amagat es masturba. No sé, no sé què tenen de terrible els pastors i els capellans. Com un fantàstic terratrèmol imminent, sempre hi ha que es masturba d'amagat. Mentre tu gaudeixes en so meu dit, jo te faré un sermó. Sí, sí. Un sermó com aquells que jo escoltava quan era petit. Quan era petit per la cormo que s'empedava allà damunt la trona. Un sermó per donar grans idees. Grans idees. Idees per vosaltres. Vosaltres que escoltau, ja ho sé que n'hi haurà molts que no vos agradarà, però jo tampoc no aspiro a agradar a tothom. Espera que quedi alguna idea aferrada, encara que sigui a dins d'aquesta vagina humida. I si en queda, alguna, hauré contribuït d'alguna manera al progrés de la llibertat sexual. I si pogués, això ho pot jur, si pogués, faria que els esquitxos d'aquesta femella excitada arribassin a tots vosaltres. No ho puc amagar, em fa pena parlar d'això, però per altra part, m'excita molt això.
Thank you. Hem escoltat en aquest primer tall del programa Nymphomania, que recordam s'emetia per les ondes de Capdepera Ràdio entre els anys 1994 i 1995 i que formava part de la programació estable de les matinals radiofòniques, com el protagonista del relat començava a masturbar una oient imaginària i mentre ho feia començava a recitar-li un sermó inspirat en els sermons religiosos, però d'una naturalesa molt diferent. Acabarem d'escoltar el segon dels talls que he preparat per aquest primer programa de Dies de Ràdio, situant-nos ara al final del relat, on, després de masturbar la jove gent, els dos personatges arriben a l'orgasme en les dues vessants proposades pel conte, és a dir, la carn i la paraula, la religió i el sexe. Escoltem, si vos pareix, aquest darrer tall.
Fa pena veure la lentitud en què miram d'arribar a la meta, sabent, sobretot, que un orgasme va tan ràpid. Sent, amb profunda inquietud, que estic a punt de fracassar-hi una altra vegada, de la mateixa manera que hem fracassat amb altres programes de Nymphomania. Que poden mesclar a dins la mateixa pella religió i perversió. Jo crec, idò, que ens cal un culte, i a més, un culte fet per el caràcter autèntic d'un pornògraf. Un culte, una adoració. Si jo ara tingués aquí una femella jove aquí de dins, jo l'adoraria. En un segle trasbalsat com aquest, en què reina un convenciment general que la religió ha de recolzar la moral i no la moral a la religió, cal una religió que s'adapti al costum i sobretot als vicis. Als vicis. Aquesta religió pueril era i ha estat una de les millors armes dels nostres tirans. Valtros, peligrosos, que teniu l'arma a la mà, que teniu el mabre encès com un ciri a Santa Bàrbara, o que teniu la vagina regalimosa, vosaltres ajudau a donar el cop definitiu a l'arbre de la superstició, a l'arbre de la religió, a l'arbre de qualsevol religió, abans morir mil cops que s'esclau una altra vegada. Que trobau en els bans déus del cristianisme? Que vos ofereix aquesta religió enganyosa? Vos va néixer grans idees el vulgar impostor de Nazaret? La seva fastigosa mare, la impúdica Maria, vos inspira alguna virtut? Trobau en els sants que decoren l'església algun model de grandesa, heroïsme o virtut? Mam, contestau-me. La religió és incoherent amb el sistema de la llibertat i el vici. Valtros, fidels, feu un altre esforç, treballau per destruir tots els prejudicis i no deixeu-ne cap de viu, perquè amb un de sol, n'hi ha prou perquè tornin tots els altres. Destruïu-los per sempre. No sé com vos ten de fer entrar dins el cap. Un home llibertí és incompatible amb els dogmes de la religió, dels seus ritus, dels seus misteris o de la seva moral. Deixeu de creure que la religió pot ser útil a l'home. Això, no, això és molt enginyós. Però diuen que el poble en necessita una de religió. En voleu una? Perfecte, en aquest cas, donau-nos la que sigui millor per als viciosos i els llibertins. Tornau-nos els déus del paganisme. De bona gana adoraré Venus o Narcís, ja no volem saber res del fabulós creador de l'univers. Cal que Nymphomania, que un simple nymphoman o pornògraf instrueixi els nous alumnes, que jo anomenaria nymphomanions. Nymphomanions, que el coneixement d'un déu mai no ha servit la felicitat de l'home. No hem de perdre mai de vista que el que volem formar són homos lliures, nymphomanions, sexuals, no vils adoradors d'un déu. La ignorància i la por són les dues bases de totes les religions. Per això, Han espantat tant i han fet tant de por. I quan es té por, es deixa d'enraonar. I quan no s'enraona, et fa creure tot el que vols. Jo ara voldria que no enraonàssiu per creure el que vull dir. Condemnam a ser escarnit i ridiculitzat el primer que vengui a xerrar-nos una altra vegada de Déu o de religió. S'ha d'autoritzar totalment les blasfèmies més insultants i les obres més atees per tal d'estirpar del cor i la memòria aquestes espantoses juguetes de la nostra infantesa. I d'aquí, des de l'infomania, predicarem les blasfèmies més insultants i les obres més atees que vos podeu imaginar.
L'infomania va estar en antena de manera ininterrompuda unes 70 setmanes fins l'abril de l'any 1995 aproximadament, sempre en la mateixa franja horària, dimecres al matí de les 11:30 a les 12 del migdia. Va tenir un seguiment desigual i sempre envoltat de polèmica pel contingut explícitament sexual i religiós dels seus capítols. Però, curiosament, no va ser ni el contingut ni l'hora d'emissió els que varen provocar l'abrupta cancel·lació del programa. El que va marcar el final del programa Ninfomania va ser un canvi de dia i d'hora i, sobretot, una proposta de cartell per anunciar-ho. Però això ja és una altra història. Si voleu, un dia lo contam. De fet, si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres o amb qualsevol altre dels podcasts del Cap Vermell, el nostre correu és el podcapvermell@gmail.com. Repetesc, podcapvermell@gmail.com. Gràcies per escoltar-nos i tornam en pora. Pep, què recordes de Ninfomania?
Ninfomania? Ui, no? Unes grans excitacions, no? Unes grans emocions. No? Passava molt bé. Estava un moment creatiu, molt efervescent.
Com preparaves els guions?
Això també, per impuls, per emocions, per seduccions. No?
Quines eren les teves fonts d'inspiració?
No sé, inspiració. Tota, qualsevol família m'inspirava, sobretot les jovenetes.
I quins altres elements hi havia en els teus programes? Hi havia...
Els efectes especials que tu posaves.
Còmplice!
Dies de ràdio, aventures i desventures d'una ràdio local.